De nit, vistes a nital d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. 11 anys després de la mort de la Mari Carmen, la desaparició de tres noies a la localitat d'Alcàsser sacseja tothom, pel fet en si i pel paper d'alguns mitjans. La família Castell torna a reviure la mort de la filla i germana mentre l'home que creuen que és l'assassí es passeja pel poble ben ample. Què ha de passar perquè el detinguin? Aquest cas es resoldrà gràcies a un cigarret. Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns auriculars i assenyala a càmera amb el dit.
Comencem.
Ulldecona, situada al límit meridional de Catalunya, és una vila activa. I sap estimar les tradicions pròpies. Prop de la població s'aixequen les restes de l'antic castell.
Crims. Amb Carles Porta. Capítol 10, Castell, part 2. Una bobina de cinta de pel·lícula comença a rodar. En una pantalla, gravacions domèstiques de la família Castell. Dues nenes petites amb impermeable i mocador al cap, tot blau marí, piquen de mans davant d'una cuineta de joguina una mica més alta que elles, al costat d'un nen més petit. Una de les nenes porta ulleres i un ull tapat.
Mari Carmen Castell és assassinada la nit de Carnestoltes de 1982. Tenia 18 anys.
El cadàver s'encuentra a los pies de la falda del castillo y es de muy difícil acceso.
Les sospites se centren en un home d'Ulldecona, Ramon Barranco, veí de la família de la víctima.
Dona el perfil d'una persona que coneix aquell terreno, que coneix el castell. A més d'anar en moto, ha sigut caçador, persona del poble, per tant, bon coneixedor de la zona.
A les mans de la noia hi havia cabells de l'assassí. Però dos anys després del crim, quan es va sospitar de Barranco i es van enviar els seus cabells a Madrid per comparar-los, s'havien destruït les proves. Diversos intents de violació ocorreguts al poble porten a la detenció de Barranco.
És una persona que tenia fama de conflictiva, de violenta, especialment quan vivia.
Però es torna a lliurar de la presó per falta de proves directes.
Me va dir, yo no puedo demostrar que este haya matado tu hermana, pero dos cerdos como este no pueden haber en tu pueblo.
Ni la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional no troben proves per incriminar-lo pel cas de la Mari Carmen i el cas queda arxivat.
La cinta de pel·lícula s'atura, 11 anys després del crim.
I el temps passa, fins que a principis de 1993 troben assassinades tres nenes a Alcàsser.
28 de gener del 93.
Fonts de la Guàrdia Civil han dit que els cadàvers de les tres nenes trobades aquesta tarda a prop del pantà de Tous podrien correspondre a Míriam, Desiré i Toñi.
Desolació aquesta nit a la localitat valenciana d'Alcàsser. Cap a les 9 s'ha sabut la terrible notícia.
A la plaça de l'Ajuntament d'Alcàsser, amics i companys de les tres víctimes s'han concentrat per manifestar el dolor i la indignació que sent tot el poble.
Quan l'any 93 passa lo de les xiquetes d'Alcàsser, per a nosaltres una família afectada per això i que des de llavors que va aquí, en cada cas que ha sortit i que hem sentit, l'han viscut d'una manera diferent a la que es viu.
Jeroni Castell, germà.
Pues aquell també el van viure d'una manera diferent, amb molta intensitat, a més en certa proximitat. Feia que estiguéssim molt damunt, a més allò va ser un tema que, a diferència de la nostra família, allí es va apostar per un tema absolutament mediàtic.
Dos homes s'abracen entre fotògrafs.
Fernando García, el pare de Míriam, una de les tres nenes trobades mortes ahir, no es cansava de reclamar justícia.
Hay que encontrar los culpables y pagarles con la misma moneda.
En un diari, el dolor es desborda.
En l'autòpsia ha participat el catedràtic de Medicina Legal de la Universitat de Sevilla, Luis Frontela, qui està requerit per l'Ajuntament d'Alcàsser.
És una certa caixa de ressonància el cas d'Alcàsser i que hi ha algunes persones d'allà que es fan famoses. És ma mare qui pren la iniciativa, en aquest cas, i contacta ella personalment en Luis Frontela.
Ulldecona, vista del poble i el castell.
Ja fa 11 anys que la Mari Carmen va ser assassinada. El forense Frontela demana l'exhumació del cadàver.
Imatges d'arxiu del cementiri del poble.
Mi primer contacto directo con el caso es en el año 93, con ocasión de la exhumación.
Rafael Rodríguez, caporal Guardia Civil.
La familia Castell, que siempre había luchado porque esto no quedara impune, les da una nueva ilusión y contratan a este catedrático para que lleve a cabo la exhumación en la búsqueda de algún vestigio biológico que pudiera encontrarse en los restos de Mari Carmen.
L'equip de Luis Frontela arriba de Sevilla.
Son muchas horas las que paso en la exhumación y me hace conectar de forma personal con la muerte de la joven.
El catedràtic de Medicina Legal, Luis Frontela, el mateix forense que va intervenir en el cas de les nenes d'Alcàsser, espera poder aportar nova informació que permeti processar l'assassí.
Si hay pelos, hay esperma en ropa que se conserve en buen estado, o hay otros elementos, esos todavía permitirán identificar y estudiarlos.
Es fa l'exhumació de cadàver de ma germana en una situació la més dolorosa, segurament, de totes les que han passat després. Va ser molt, 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 molt dur. I que, bueno, a més, vam aprofitar no només per l'exhumació, sinó a raïl de l'exhumació obrir altres fonts d'investigació, també. El dia antes de que Frontela arribés a Ulldecona i que es fes l'exhumació, vam ser nosaltres mateixos qui vam filtrar això a la premsa.
L'autòpsia d'una noia morta al 82 reobre un crim impune.
Perquè s'havien punxat els telèfons de tota la família de Ramon Barranco i mos interessava molt que tingués cert ressò mediàtic para que poder saber què estaven dient les famílies en aquest moment.
El catedràtic de Medicina Legal, Luis Frontela, va fer ahir una altra autòpsia al cadàver d'una noia que va ser assassinada fa 11 anys a Ulldecona. Aquesta autòpsia pot aportar pistes que permetin detenir l'autor del crim.
La notícia de l'exhumació del cos de la Mari Carmen crea molta expectació al poble. El jutge autoritza que es punxin els telèfons de casa dels pares de Ramon Barranco, on també viuen ell i la seva germana Nieves. I també es punxa el de casa de l'Adelina, la germana que havia treballat cuidant els fills de la família Castell.
Los aparatos de escucha se colocaron en el acuartelamiento de Ulldecona. Obviamente, el hecho de la exhumación tuvo gran repercusión en los medios de prensa y radios locales.
11 anys després, encara no s'ha pogut detenir ningú per aquest fet, però la família de la víctima no perd l'esperança.
Con las escuchas intentábamos que pudieran reconocer su participación en los hechos.
La família Castells i la policia sospiten des del principi d'una persona d'Ulldecona, però mai ho han pogut provar.
Un telèfon de paret sona. Un ombra s'hi acosta. Es posa en marxa una gravació. ¿Te has enterado?
¿De qué?
¿De qué?
De las noticias.
De las noticias.
No he visto nada.
No he visto nada.
Han portat al médico de Alcácer per la Mari Carmen.
Han portat al médico de Alcácer per la Mari Carmen.
Per ser suau, diria que eren curioses, les escoltes telefòniques.
Ya verás cómo vuelven a molestar a los Ramonet.
Ya verás cómo vuelven a molestar a los Ramonet.
No parlis per aquí.
No parlis per aquí.
Se parlava de que otra vez van a preguntar a Ramonet. De esto no podemos hablar por teléfono.
Conversas entre Adelín y Nieves.
Dicen que tienen un sospechoso.
Dicen que tienen un sospechoso.
Ya
verás lo Ramonet.
Pero
aquí millor no.
Ellos dicen, bueno, lo que está pasando, tal, no sé qué. Pero bueno, es que también esto es un tema que no tenemos que hablarlo aquí.
Juan Pablo Pascual, amic i advocat dels Castell.
Bueno, ya lo hablaremos en persona. Ellos van deixar caure que había algú que els dia que anessin en cuidado en lo que dien per teléfono, perquè possiblement s'estava gravant.
Com poden saber els Barranco que els han punxat els telèfons? De moment, l'exhumació ha permès trobar un pèl de pubis masculí a la roba interior de la víctima. Encara no se sap de qui és. I la reobertura del cas deixa clar que a la Guàrdia Civil d'Ulldecona passen coses estranyes que dificulten la investigació.
Un compañero del equipo de policía judicial se percató de que los aparatos estaban siendo manipulados. Preguntó al resto de guardias del cuartel quién era quien estaba tocando aquellos aparatos y la respuesta fue unánime.
Un guardia civil se encén un cigarret.
El sargento comandante de puesto era el único que entraba en esa estancia. Nuestra decisión en contra de la voluntad de este suboficial y de su enfado, fue colocar un candado en la puerta. Podíamos entender que fue fruto de la curiosidad propia de un jefe de unidad que, como decía él, era el jefe del acuartelamiento y tenía que saber lo que allí pasaba.
El telèfon de Peret torna a sonar.
Qualsevol altra família del poble, si l'haguessin punxat, no hagués tingut temor a parlar res per telèfon.
S'activa la gravació.
Insultaven inclús a la Guàrdia Civil, en la qual donava que pensar com si algú s'hagués dit que allí estava passant alguna cosa, no? Nosaltres estàvem convençuts, la família, de que hi havia material suficient com per a cridar-los i el jutge, una vegada més, no ho va considerar així i com de l'exhumació tampoc se va traure gran cosa, vam tornar a arxivar.
Imatges d'arxiu del Ramonet de petit mirant a càmera. 16 anys després del crim. Vistes de l'entorn del poble a l'Albada, 1998.
Hi ha gent molt desaprensiva en la vida, no? Resulta que me comencen a vindre a casa, no un, ni dos, tres, quatre, cinc, ni ho recordo tampoc, de gent. Si vol, jo puc.
Jeroni Castell, pare de la víctima.
Agafar-lo, jo puc no sé què, perquè tenim un cercle, no sé què, un milió de pessetes. Venia un altre. 2 milions de... I nosaltres tenim un sistema, que no, un altre sistema.
Vistes de l'habitació de la Mari Carmen a la penombra.
La família Castell no vol saber res de sistemes ni dreceres per castigar l'assassí. Però la justícia té el cas arxivat. El temps va passant i comença el compte enrere perquè el crim prescrigui. En aquest punt entra en joc l'amor propi de dos agents de la Guàrdia Civil de Tortosa, el Rafa i l'Antonio.
Antonio fue mi mentor. Él era el veterano del grupo a punto de jubilarse. Yo, el cabo, con 30 años, siempre salíamos juntos en aquellas investigaciones operativas. Y a partir de ahí, cuantísimas veces, mi compañero Antonio, que fue el guardia que participó en la investigación cuando ocurrió el suceso, me venía contando como si de una cantinera se tratara. Cada vez que deambulábamos de servicio por Uldecona, al ver el castillo, se quedaba mirándolo. Y siempre decía lo mismo. Tengo una espina clavada. ¿Cuánto me gustaría saber quién mató a Mari Carmen? ¿Cuánto me gustaría saberlo antes de jubilarme?
Foto de la Mari Carmen disfressada d'Arlequí.
I més d'una vegada ens vam trobar en Rafa i Antonio que baixaven del castell. I Antonio estava en allò, que jo esto un dia lo tengo que sacar. I en això li va, dit vulgarment, li va menjar el tarro a Rafa, a un xic més jove, que es va imbuir de tot això, que segurament tenia la garra, l'espenta, la preparació d'una altra generació, i que ells dos van ser dos personatges claus.
El haber oído tantas veces el relato de boca de mi compañero Antonio y el haber asistido a la exhumación me había inculcado esa ansia también por intentar esclarecerlo, pero ¿qué podíamos hacer?
Un vehicle de la Guàrdia Civil s'acosta al castell.
El Rafa i l'Antonio no saben què fer, i la família de la víctima encara menys. Han passat 16 anys del crim. En falten 4 perquè prescrigui i juguen la que consideren que és la seva última carta.
Careta d'entrada del programa Cas Obert.
Jeroni Castell Vidal, que és aquesta nit a nosaltres, tenia 17 anys la nit que van assassinar la seva germana Mari Carme. I fa 15 anys que intenta que es faci justícia i que el culpable sigui castigat. Està convençut de qui és la persona que va matar-la, però mai no s'han trobat proves suficients per processar-lo. Tot això, Jeroni, va passant temps a Carnestoltes.
Sí, efectivament. El cap de setmana de Carnestoltes de 1982.
Jo, en representació de la família, havia anat com a últim intent ja a la desesperada, perquè ja no sabíem què fer, a un programa de TV3 que presentava Àngel Casas.
Com va viure la família aquella matinada?
Home...
En Jeroni acota el cap afectat.
Suposo que és molt difícil tornar a recordar aquelles coses. Cada cop que les imatges s'acosten, suposo que provoquen molt dolor. Però, passat tants anys, la família seva, la família de vostè, la família de Mari Carme, es nega a acceptar que el cas de la germana quedi tancat i oblidat, no?
Evidentment, nosaltres no podem acceptar-ho, no? A pesar dels anys que han passat, el tema no s'ha resolt, sabem qui és, i nosaltres pensem que no s'ha resolt, evidentment, perquè les coses s'han fet mal des d'un principi, no?
Ángel Casas muchas veces me decía, Jorge, ¿qué, ¿Qué pasó en este caso? ¿Por qué no se resolvió? ¿Qué se tuvo que hacer y qué no se hizo? ¿Qué se podría hacer a día de hoy?
Jorge Colomar, investigador privat.
Yo le decía pues lo que veía, lo que se me ocurría.
¿Quiénes son las seves conclusions en aquest cas? Aquest senyor és l'assassí?
Home, encaixa perfectament, no? Per al seu caràcter, també per al seu comportament, per la seva agressivitat, també per als seus antecedents.
L'R5 vermell es posa en marxa amb un home fumant a dins.
Resulta que aquest senyor havia fet 4 intentos de violació demostrables i el modus operandi també era el mateix.
L'home condueix per carrers foscos.
Va ser anar a fer una acusació pública, pràcticament, de qui havia matat a ma germana, per a veure si havia un intent de que s'altessin, de que, no sé, hasta de que es querellessin contra mi o contra la família.
Que anteriorment, al mes d'haver matat a ma germana, a ell se li fa un interrogatori, com a tantes persones del poble, perquè s'estava buscant algú. I és l'única persona, l'única que intenta...
No es preocupi.
Que intenta inculpar un. Diu clarament que ell ha vist algú en ma germana. Després se demostra que això és fals. S'entén que torna atràs. I ningú en fa el més mínim cas.
A Gironi, mon fill, ho vam aviar a un espai que es feia en Catalunya, en TV3, sobre el tema d'alguns casos d'això. I aquell, sabent qui era Gironi, pues menos noms i apellidos, que no podia dir, lo describia de forma que tal.
Havia de ser una persona forta, havia de ser una persona alta, havia de tindre, o havia d'usar habitualment, un cotxe roig, segurament R5 o similar, per les senyals que havia deixat sí. I per la pintura que havia deixat a un arbre.
Imatges d'arxiu de la branca.
Estàvem al 98, havien passat 16 anys, ja no sabíem per on pegar-la, ho teníem clar, ja només ja no sabíem quin recurs, no? I este va ser el penúltim.
Quan consideraran vostès que el cas de Maria Carme és un cas tancat?
Home, jo...
En Jeroni queda mut i abaixa la mirada.
Evidentment, quan l'assassí estigui a la presó.
I no en tenen cap dubte, vostès?
En Jeroni fa que no amb el cap.
Gràcies, Jeroni Castell, i gràcies, Colomar, per la seva presència entre nosaltres.
Se recibe un anónimo, una llamada en el cuartel de la Guardia Civil de Ulldecona, pero al estar cerrado y tener el desvío telefónico, rebota y llega a la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. Aquella llamada, hecha por un hombre de unos 50 años, hablando castellano, venía a decir que conocía quién había dado muerte a la joven Mari Carmen Castell, que a su vez se lo había dicho una persona muy vinculada a la familia en el lecho de muerte y que no quería morirse con aquello en su conciencia. El anónimo decía que el autor había sido Ramón Pascual Barranco, uno apodado el Cookie y otro el hijo del peluquero. Decía además que Ramón Barranco, al regresar a casa, la familia había destruido las pruebas y habían concertado una coartada con la cual hacer frente a la investigación. Podía no ser nada, pero para nosotros era el punto de partida. Lo que siempre habíamos esperado. Lo primero que hicimos fue darle cuenta al juez, pedirle que nos permitiera acceder al sumario. Aquello no era un reto fácil. Cientos de folios, decenas de declaraciones de sospechosos informes. Era retrotraerse a 16 años atrás, a un tiempo que para nosotros era totalmente desconocido. Había que iniciar una investigación en el lugar. En un lugar que es un pueblo pequeño en el que dos guardias haciendo preguntas podía no pasar desapercibidas. Por tanto, pedimos la ayuda a Gironi.
Antonio i Rafa me diuen, escolta, vas anar a TV3, us han dit, no van poder veure el programa. I la teua pel·lícula dels fets, quina és? I jo li vaig explicar, no la meua, la de la família, la de Pablo, aquella que anàvem, no? Que anàvem xuplant de 16 anys de no parar i de coses que anàvem sumant, no?
Una cinta de vídeo es posa en marxa.
I recordo que me diuen, tens el vídeo de l'altre dia per a mirar-lo?
Imatges d'en Jeroni en el programa.
A pesar dels anys que han passat, el tema no s'ha resolt, sabem qui és, i nosaltres pensem que no s'ha resolt, evidentment, perquè les coses han fet mal des d'un principi, no?
I van decidir demanar-me una cosa que segurament va ser la més dura per a mi, la més difícil d'estos anys, que va ser lo col·laborar en ells i tindre un silenci absolut en uns pares, en uns germans, en tots.
Vista d'una nuvolada rogenca a la posta.
Van explicar llavors que havien rebut una trucada anònima. En aquella trucada anònima, el poc que s'explicava venia a coincidir en aquella versió que jo els havia donat, que era aquella que havíem anat elaborant la família de Pablo. I llavors ells me van dir, mira, està passant això, no sabem d'on mos ve la trucada, no sabem ara mateix per on mos pega l'aire, però esta vegada...
En Jeroni prema els llavis i s'empassa saliva.
Té que ser la bona.
Vista d'Ulldecona amb el Montsià al fons.
Él desde el minuto uno se involucró, se convirtió en nuestros ojos allí y esas investigaciones que hicimos, a pesar de lo difíciles que resultaron, dieron su fruto.
Vista zenital del poble.
Vam treballar molt estretament. No sabíem d'on venia la trucada, però havíem de treballar sí o sí. I esta és la força que mos movia i la força que va fer que pogués aguantar aquell silenci. A un dia a la meva dona li vaig explicar res. I havíem d'aconseguir-ho, no?
Finalmente conseguimos identificar al autor del anónimo. Hablamos con él y nos confesó que la persona que le contó el relato de los hechos que vertió el anónimo fue el propio padre de Ramón Pascual. Y nos dijo, además, una cosa muy interesante, que él había hecho dos llamadas al cuartel. En una contó la misma versión, pero con el paso del tiempo y ver que no ocurría nada, hizo una segunda llamada. Es en esta ocasión que el rebote de la llamada al estar el cuartel cerrado se hace por el desvío y se recogió en la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona.
¿Qué pasa a la caserna de la Guardia Civil d'Ulldecona? El Rafa i l'Antonio tenen la sensació que hi ha alguna persona allà dins que posa pals a les rodes a la investigació.
La caserna a les fosques i un bar amb llums vermellosos.
De seguida hi arribarem. Ara continuem amb el fil de l'anònim.
Establecimos la identidad de los amigos de Ramón Barranco y de todos ellos el único que tenía antecedentes por agresiones sexuales era Ramón Pascual.
Imatges d'en Ramón de petit que somriu a càmera i de l'R5 vermell que s'engega, amb els fars encesos.
Puedo contar como uno de esos ejemplos...
El cotxe circula per carrers foscos.
Una mujer fue violada en su casa de una forma brutal.
Un passadís amb claror al fons.
Alguien conocía que guardaba la llave encima del contador de luz que estaba a la entrada. Se dirigió a su habitación, estaba durmiendo con sus hijos, apartó a los hijos a empujones y la violó. Aquella mujer no podía demostrar o no podía denunciar a Ramón Pascual, pero en aquel entonces nos dijo que estaba segura que era él. No la había podido ver, pero a oscura, pero estaba segura que había sido él. Ese episodio y otros tantos que quedaron reflejados a la vista del sumario nos hizo ver que íbamos en buen camino. Le hicimos el ofrecimiento al juez de que valía la pena intentarlo. Teníamos que convencerle. Teníamos que transmitirle nuestra ilusión.
Vista aèria de turons entapissats de boscos, amb el Montsià al fons.
Influyó mucho que hubiera allí un juez de 28 años, que yo ya no siento a veces ni que fuera yo, sino aquel joven de 28 años que podía influir en lo bueno y en lo malo.
Luis Francisco Alemany, jutge instructor.
Vinieron dos agentes de la Guardia Civil y es cuando por primera vez me explicaron acerca de este caso, que llevaba realmente 16 años sin haberse resuelto. Era verdaderamente un tema muy delicado. Dada la importancia de los delitos imputados, dado que estaba cerca la fecha de prescripción del delito, al final se tomó la decisión de reabrir el asunto.
Nosotros establecemos un plan. Nuestro plan era intervenir los teléfonos de la familia, del domicilio de la madre de Ramón Barranco, de su hermana Nieves, vivían todos en el mismo domicilio familiar, y de su hermana Adela. Poner unos micros en las celdas y proceder a la detención de Ramón Pascual y de todos aquellos compañeros de Colla de aquel entonces. Pero hacerla de forma escalonada, detener a los hombres y dar un día de margen para detener a la mujer y así con ello intentar darles tiempo para que pudieran hablar.
Un motorista circula pel bosc.
La trucada anònima ha encès les esperances de poder resoldre el cas. Però han passat 16 anys, s'han destruït proves i no serà gens fàcil demostrar la culpabilitat de Ramon Pascual Barranco. Falten 4 anys perquè prescrigui el crim i el Rafael Antonio estan convençuts que aquesta és l'última oportunitat.
Una vez ya tenemos todos los objetivos centrados y la investigación llegada a su cénit, acordamos para un día practicar las detenciones con el apoyo logístico del sargento comandante de puesto de Uldecona, que nos aportara las patrullas uniformadas para llevar a cabo lo que podría determinarse como el segundo suceso más importante de la historia de ese pueblo, porque el primero, sin duda alguna, había sido la muerte violenta y brutal de Mari Carmen Castel.
Vista des de la porta entreoberta de l'habitació de la Mari Carmen.
No era una situació fàcil. Era una situació que 16 anys després s'anava a detindre gent del poble en el ressò mediàtic que suposava i on nosaltres estàvem convençuts de que era ell tot sol qui ho havia fet i la família pràcticament tota que l'havia encobert.
Imatges de la pel·lícula on apareixen la Delín i en Ramon amb la Mari Carmen i membres de totes dues famílies.
Ese día, para nuestra sorpresa, llegamos al cuartel, el sargento se ha tomado el día libre, le preguntamos al guardia, creyendo que ha debido ser un error, y le decimos que vaya a llamarle, que vive allí. El guardia viene abochornado por la reprimenda que el sargento le había dado diciendo que no le molestara en su día libre. Tuvimos que posponer el operativo a 2 días más tarde.
No poden fer les detencions perquè el sergent, una altra vegada el sergent, s'havia agafat el dia lliure.
Jo crec que el paper de la Guàrdia Civil va ser essencial i exemplar, de tots menys d'un. I recordo que un dia li havia de parlar a Rafa per algo. Vaig trucar al quartel de la Guàrdia Civil perquè jo sabia que estava en Pere Ulldecona. I vaig preguntar si estava el sargento Rafael. No, no està. Pues, per favor, digueu-li que l'estic buscant. Recordo que al cap d'unes hores me truca Rafa i me diu, escúchame, Gironi, te fies de mi? Dic, home, Rafa, això ja... Pues hazme un favor, no me preguntes nada. Però no vuelvas a llamar al cuartel de la Guardia Civil de Ulldecona. Dic, què passa? Diu, m'has dit que no me preguntaries nada. Però no lo hagas.
El Rafa i l'Antonio deixen al marge de l'operatiu el sergent d'Ulldecona i el seu cercle més proper. I aquesta vegada sí, detenen a Ramon Barranco i a l'amic que l'anònim també havia mencionat.
Llevamos a cabo la detención de el llamado Cookie y de Ramón Pascual Barranco. Son conducidos al cuartel donde mi compañero Antonio y yo los sometemos a interrogatorio. Utilizamos una sala vacía, y pensamos disponer las sillas de tal manera que sintieran cierta soledad y desequilibrio. El Cookie era una persona que tenía cierta tartamudez, pero nuestra sorpresa era que a medida que apretábamos el interrogatorio, hablaba mejor y se reía muchísimo. Mi compañero y yo nos mirábamos pensando, ¿es una broma? Llegó el turno de Ramón Pascual. El interrogatorio resultó muy largo y muy duro. Era un hombre frío y sin remordimientos. No podíamos esperar gran confusión. Él se ciñó a lo que ya había declarado en el año 84. Sus contestaciones eran duras y esquivas. Y no conseguimos nada de ella. Le miré a la cara y le dije, estás detenido como autor el asesinato de Mari Carmen y su violación. Me miró con ojos fríos, desafiantes. Supe en ese momento que él era el asesino. Y él, estoy convencido que supo en ese momento que de allí no iba a salir tan fácil.
Una puerta reixada es tanca lentament.
Esa noche, Ramón la pasa en el calabozo de Ulldecona, en una celda contigua a la de Cookie.
Una grabadora es posa en marxa.
Esperábamos tener algún resultado. Habíamos puesto micros en las celdas y, sorprendentemente, absolutamente inverosímil, dos amigos de toda la vida que le detienen por algo tan importante no cruzaron ni una palabra en toda la noche.
Els detinguts han guanyat el primer assalt.
Imatges del vídeo de petits i d'una trucada de telèfon.
Ara es posa en marxa la segona part del pla.
La cinta d'una gravadora comença a girar.
Los teléfonos intervenidos a la familia Barranco no dio ningún fruto. Sabían que los teléfonos estaban siendo escuchados. Con frases, con insultos, lo manifestaban, lo verbalizaban directamente. La investigación era secreta, pero obviamente ahí se conocía por las personas que estaban siendo detenidas. No obstante, para que los aparatos no fueran manipulados como en el año 93, con ocasión de la exhumación, tuvimos que dejar un guardia del equipo allí 3 días y 3 noches, durmiendo allí, en un camastro que tuvimos que ponerle.
Les escoltes tampoc no han funcionat. S'esgoten les opcions.
Imatges de la pel·lícula de les dues famílies amb els nens de petits.
Nos quedaba la segunda parte, que era la detención de las hermanas.
A la película, la Adeline.
Empezamos por Adela, pero Adela era una mujer muy segura de sí misma y un carácter también fuerte, y no se salió del guión que ya tenía preestablecido.
La noia remena una pantalla cargolada.
Solo se atrevió a decir que llevaba muchos años trabajando como empleada del hogar, que su hermano, cuando bebía, se violentaba mucho, pero de allí ya no pudimos sacarle nada más. Fue entonces cuando iniciamos la declaración de Nieves.
A la sala, un got d'aigua, uns fulls i un llum de sostre sobre la taula.
Era nuestra última posibilidad. Sobre Antonio y sobre mí ya empezaba a caer el cansancio y el miedo de que esto no pudiera salir bien. Ella seguía con lo mismo que ya había declarado en anteriores ocasiones. A medida que la batería de preguntas que habíamos estudiado se iban agotando, para Antonio y para mí, se iban acabando las posibilidades. Teníamos vértigo, frustración, teníamos miedo de tener... de decepcionar a la familia Castell.
Imatges antigues de la piscina de la familia Castell.
Sentíamos que nada había salido bien. No habían salido bien las escuchas, los micrófonos...
Les dues nenes amb impermeables blaus.
Estábamos absolutamente desesperados. Me dolía hasta el estómago. Empecé a la última de frase, a la típica frase que se dice en las declaraciones policiales. ¿Tiene algo más que declarar? Sabía que cuando la terminara, todo habría acabado. Habrían vencido. Y no entenderé nunca por qué. Le dije, Nieve, ¿tú puedes dormir tranquila? ¿Cómo puedes vivir escondiendo ese secreto? ¿No tienes conciencia? Se me quedó mirando y me dice, si me das un cigarrillo, lo cuento todo.
Al fons d'un passadís, una porta grisa que s'allunya lentament.
Yo creo que en aquella habitación se paró el tiempo. Nos quedamos todos mirándonos. Lo cierto y verdad es que no teníamos ninguno. Tabaco, no fumábamos. Salí a la carrera, escaleras abajo, le pedí un cigarrillo al guardia de puertas, me lo dio y se lo encendió. Y no dijo mucho, dijo lo necesario. Confesó que su hermano Ramón Pascual esa noche había venido ensangrentado. Suficiente. Suficiente.
Vista de la sala del cinema d'Ulldecona, buida, amb globus i serpentines per terra i garlandes penjades.
Després de 16 anys d'aquella nit de Carnestoltes, la Nieves declara davant del jutge el mateix que ha dit davant la Guàrdia Civil. També criden a declarar a l'Adeline, que corrobore que aquella nit el seu germà va arribar ple de sang, i dona més detalls.
Como un acuerdo con su madre y con su hermana, había destruido las ropas y destruido las botas. Aquello nos ponía en la casilla de salida otra vez. El juego volvía a empezar.
En un día clar, vista de la plana d'Ulldecona, amb el turó del castell al fons.
Recordo que el dissabte de matí...
En Jeroni prema els llavis i s'empassa saliva.
Me truca Rafa, la Guàrdia Civil, i me diu...
Gironi, prepara't, abogado. Que esta vez sí que vamos a juicio.
L'assassinat de Mari Carmen Castells, filla d'un exalcalde d'Ulldecona, ha tornat a l'actualitat 16 anys després de cometre's. La detenció de Ramon Pascual Barranco, el principal sospitós, ha donat la raó als investigadors que sostenien que aquest home de 41 anys havia mort la noia a cops de pedra després d'haver-la violat quan tornava a casa la nit de Carnaval de l'any 82.
La víctima, aleshores, tenia 19 anys. El cadàver es va trobar el matí següent als voltants del castell d'Ulldecona. La resta de detinguts són família i amics de Ramon Barranco, el principal sospitós, que ha ingressat a la presó.
Per a ma mare va ser terriblement difícil, perquè se li acumulaven totes les sensacions de 16 anys que portàvem peleant i també l'engany i la burla que havia tingut Adeline i les seues germanes en aquells dos anys, quan sabien què és el que havia fet son germà, quan elles havien sigut còmplices i quan havien sigut capaços de velar el cadàver de ma germana, d'anar a l'enterro, de plorar, de portar ma mare en el mateix cotxe al cementeri. Tot allò per ma mare va ser molt dur.
Vista de la campana dins del campanar.
La comissió judicial a la que acompanyamos se personó en la casa de la madre de Ramón Pascual, llamada Adela, una mujer octogenaria, con muchísimo carácter. En ese momento ella tenía una opción: ver a sus hijas detenidas y presas, y por qué no, a ella misma, o contar la verdad que tanto tiempo había guardado.
Dins de l'R5, un home s'encén un cigarret.
La señora Adela confesó que su hijo había tenido participación en la muerte de Mari Carmen Castell. Que su hijo vino con las ropas ensangrentadas.
Foto de Mari Carmen, vistas d'un passadís en penombra.
Además, cuenta que el sargento comandante de puesto de la localidad de Ulldecona les había hecho sabedoras 3 o 4 semanas antes del contenido del anónimo.
A comissaria, un home a les fosques.
La Guàrdia Civil descobreix que el sergent, el mateix que va intercedir en les escoltes telefòniques del 93 quan es va fer l'exhumació, que es va queixar quan van posar un candau al 98 i que va agafar festa just el dia que estaven previstes les detencions, té una relació propera amb la família Barranco.
La relació que tenia era que Adeline limpiava a casa d'ell. No. I això lo va portar a excedir-se de les seues funcions, o a traicionar les seues funcions i la faena dels seus companys.
A comissaria, un home fuma a les fosques.
La família Castell no lo pasó por alto. Le llevó a juicio por revelación de secretos. En el juicio quedó absuelto. Pero para nosotros, para los compañeros que llevamos la investigación, aquello certificaba la conducta tan extraña y sospechosa que había tenido este suboficial en el transcurso de toda la investigación. Esto a nosotros, a los investigadores, nos produjo rabia, vergüenza.
Un guardia civil s'encén un cigarret.
El sergent va ser absolt perquè els testimonis es van desdir. La Guàrdia Civil el va traslladar lluny d'Ulldecona.
Vistes dels altaveus d'un pati de presó.
Però tornem a la detenció de Ramon Barranco. Recordeu el pèl que s'havia trobat a la roba interior de la víctima?
A càmera lenta, una figura borrosa avança per un passadís.
Doncs els forenses veuen al microscopi que coincideix en un 80% amb els del detingut. Han passat 16 anys del crim i el jutge ordena la llibertat del Cuqui i que tanquin Barranco a la presó. Abans d'abandonar el jutjat, deixa a tots els presents glaçats.
Ramón Pascual era una persona que imponía. En la última declaración que hace, el juez le pregunta si tiene alguna cosa más que decir. Y de todos los hombres que hay allí, se gira a la única mujer, que es la fiscal, y le dice: ¿tú eres madre? Pues algún día saldré.
Vista aèria del turó del castell amb la població als peus i el Montsià al fons.
A los 2 o 3 meses aproximadamente de hallarse en prisión se recibió un escrito en el juzgado pidiendo declarar voluntariamente.
Vista de l'interior d'una presó.
Diseña una declaración para los investigadores a la desesperada y es esa su mayor prueba de cargo.
Él me vino a decir en la segunda declaración que habían encontrado junto a cuatro amigos del pueblo a la víctima en la casa de los maestros, que estaba muerta o gravemente herida, y que la subió él al castillo, donde la dejó.
L'any 82, Barranco va dir que havia vist la noia dins d'un Renault 5 amb un altre home. Ara diu que aquella nit sí que la va veure, però que ja estava malferida i que ell només va ajudar a pujar-la al castell. I no vol donar els noms dels altres implicats.
Él habló de que había habido un traslado del cuerpo de Mari Carmen ensangrentado.
Paco Zapatera, advocat família Castell.
Nosotros vimos que los regueros de sangre de Mari Carmen eran rectilíneos. ¿Eso qué significa? Pues que una persona ha muerto en el lugar donde se han producido esas heridas. Y claro, los chorros de sangre van hasta el centro de la tierra. Si hubiese habido un traslado, como sostenía Barranco, los regueros de sangre van zigzagueando en función del movimiento del cuerpo.
Al vespre, vistes del turó del castell entapissat de bosc. Foto en blanc i negre de la família de la Mari Carmen, 18 anys després del crim, 24 de gener de 2000.
El 24 de gener del 2000, 18 anys després del crim de la Mari Carmen, quan falten només 2 anys per la prescripció, comença el judici contra Ramon Pascual Barranco.
Imatges d'arxiu de l'entrada al jutjat de l'acusat que es tapa la cara amb les mans.
A l'Audiència de Tarragona es jutja des d'aquest matí un home acusat d'haver mort una noia en una nit de carnaval de fa 18 anys.
Hem sigut molts anys d'espera, però esperem que per lo menos ara se faci justícia.
Davant de periodistes.
Que pensem que ja era hora, que la família porta 16 anys acusant el mateix, que moltes vegades no mos havia cregut i que al final mos han tingut de donar la raó.
Al banc dels acusats seu Ramon Pascual Barranco, detingut fa només 2 anys, 16 després de l'homicidi, gràcies a una trucada anònima a la policia.
Feia 18 anys, nosaltres teníem l'espada de Damocles de la prescripció, era el moment i, bueno, la teníem que jugar en la vista.
El judici i la granota negra de la noia.
No hi ha una prova directa, però hi ha 1.000 que la incriminen en ell.
L'acusat dret davant del jutge.
L'acusat ha començat a declarar a instàncies del fiscal primer i s'ha contradit sistemàticament amb les declaracions que va fer quan el van detenir l'any 98 per un anònim d'acusació que va rebre la Guàrdia Civil.
Acérquese usted ahí.
Primera esquina, la segunda.
En el lugar del público, en primera fila, estaba la familia Castell. Ellos llevaban interiorizado durante 18 años un ataque muy grave a su familia y querían estar presentes en los momentos más duros. Y para un padre, esos momentos son muy duros.
Al diari, foto dels pares i els 3 fills.
Recordo la mare de la víctima, que anava vestida de fosc, no? Anava de dol.
Xavier Jou, fiscal.
I a més amb ulleres fosques, crec recordar, no?
Bastant nerviosa.
La mare.
Però hem d'aguantar tot per la meva filla. Aquí penso aguantar-ho tot, perquè la meva filla se ho mereix. I esperant que m'ho sortia tot bé. Doncs mira, aguantant, aguantant.
Josefina Vidal, mare de la víctima.
Ja està, no res més. Tenies que fer falta tant si podies com si no, i anar-hi.
La sala del judici, amb 4 bancs a cada banda.
Tenia l'assassino al costat, jo, quan estava testificant. Molt dur. I quan se van acabar totes les preguntes que me van fer, jutge, abogats, tal, no sé què, som dèbils. Me'n recordo que me'l quedo mirant. Faig així, la guàrdia silencia, m'agafa, perquè va pensar, i este ara m'agafa i, vamos, don Jerónimo, vamos, don Jerónimo, i me s'emporta. Però el tenia a mig metro. I me'l vaig quedar mirant.
Vista des de darrere d'en Ramon Pascual, assegut davant dels bancs de la banda esquerra de la sala del judici.
Dur, molt dur.
En un titular sobre la foto del pare, en nombre de la família reclamo que se haga justícia.
Acaba l'Audiència de Tarragona el judici per l'assassinat i violació d'una noia d'Ulldecona comès fa 18 anys.
Divendres a la tarda que ve el juí,
anem a una cafeteria a Tarragona, Paco i Pablo, els tres germans i els pares, bueno, a fer un cafè i a estar un rato junts, no? I a fer una valoració ràpida i després marxem, no? I aquell dia recordo que jo anava de copilot al cotxe de mon pare i al moment de sentar-me sí vaig tenir una sensació de buit gran, no? La sensació de que a partir d'aquí ja no es podia fer res més, de que allò que al final, d'una forma que segurament és difícil d'entendre des de la part de fora, mos havia ajudat a la família a viure tot aquell disbarat perquè mos feia sentir de forma equivocada. Que estàvem més prop de ma germana, que fèiem alguna cosa per ella. Va ser el moment que jo vaig sentir personalment. Que allò que m'havia ocupat moltes hores de la meva vida, en aquell moment s'acabava.
Vista des de la porta entreoberta de l'habitació de la Mari Carmen, en penombra.
Vuit anys ha trigat a tancar-se el cas de l'assassinat de Mari Carmen Castella a Ulldecona al febrer de 1982. Avui, en la sentència, el jutge ha considerat l'únic acusat d'aquest crim, Ramon Pascual Barranco, culpable i li ha imposat una pena de 30 anys, com demanava el fiscal.
En titulars, 30 anys per el acusado por el crimen de Ulldecona.
Ha hagut moments que ens ha pregut utòpic arribar a aquesta condena i estem. Pues, per lo menos ens queda aquesta satisfacció. I encara que no sigui gran cosa pensar que a veure si hi ha sort i per almenys se podria deixar a la presó, que és l'únic que pot pensar la família.
L'Audiència Provincial de Tarragona condemna l'autor del crim d'Ulldecona a 30 anys de presó.
Quan arriba la sentència, aquesta barreja de sentiments altra vegada dura, no? De, per un costat, alegria d'haver aconseguit allò que volíem i per l'altre costat, alegrar-te d'una cosa que no et vols alegrar en la vida. Era molt difícil d'expressar. Quan un té una alegria gran, riu, potser plora d'emoció, s'abraça, salta, ho celebra, fa una festa. Evidentment, tot allò no ho fem. I teníem una alegria molt estranya i, per tant, és un sentiment que jo crec que no, este sí que no es pot explicar. És difícil.
Al peu del turó del castell, una peanya amb una creu al damunt, amb la inscripció Mari Carmen Castell Vidal, assassinada el 14 de febrero de 1982 a los 18 años. Fosa negra, vistes d'un paisatge de turons amb torres d'energia eòlica al fons.
Aquesta història encara té un altre gir.
Fotografia en primer pla d'un home calb d'uns 50 anys.
Ramon Pascual Barranco, després d'haver complert uns 13 anys de presó efectiva, va quedar en llibertat definitiva el 12 de maig de 2018.
L'home mira a càmera amb un mig somriure. Vistes d'Ulldecona amb el turó del castell al fons en un dia clar.
I quina és la nostra sorpresa quan mos enterem de que està vivint a Vinaròs, a 15 quilòmetres de casa.
Setembre de 2020.
Jo no m'ho podia creure. I com la vida és capritxosa, un dia, en una sortida que faig, a vegades en dilluns, en moto, per a distraure'm amb alguns amics, vam parar a un bar a esmorzar. I quan vam acabar d'esmorzar, de fer un bocata i un cafè, vaig anar a pagar i ens vam trobar a la barra.
En una foto, en Ramon d'esquena a la barra d'un bar.
Va ser terriblement dur. Molt. Un amic que anava amb mi, Vicent, que el va reconèixer en seguida, absolutament compungit, i em diu, vés-te'n. Jo vaig sortir del bar, tremolant, fora de mi, havia perdut el control, però fora no em podia perdonar.
En Jeroni s'empassa saliva i prema els llavis.
Que ell estigués dins i que encara fos jo qui hagués de fugir i que no tingués el valor d'afrontar la situació. Bé, vaig tornar a entrar, molt ofuscat i molt nerviós. I en aquells que estaven en ell, els vaig preguntar si sabien qui era. Me van dir que no. I jo els vaig dir, pues sapigueu que este.
La fotografia d'en Ramon d'esquena s'acosta lentament.
Va matar a ma germana. Ell només me va preguntar, tu què estàs dient, loco? I jo li vaig dir, què estic dient? Que tu vas matar a ma germana.
La fotografia d'en Ramon d'esquena, de prop.
Me vaig plantar al mig del bar, vaig explicar a tothom qui era, que això, que era un depredador de dones, que era un personatge repugnant, que era despiadat, que havia sigut capaç de matar a una xiqueta de 18 anys a cops de pedra.
L'enquadrament mostra les espatlles i el cap d'en Ramon.
I per lo menos que sapiguessin tots qui era. Bueno, esta és l'última bufetada que mos ha donat la vida en això, però que estic content d'haver-la viscut per a saber on està, què fa i poder explicar a tothom que a Vinaròs i a la comarca, a Ulldecona, a Canà i a tota la comarca, tenim un gran perill, que és un personatge que no està arrepentit de res, que és capaç de tot, que va matar i que és capaç de fer-ho altra vegada.
Seriós, en Jeroni mira fixament a càmera. Fosa a negre. A la ràdio, en Carles Porta es treu els auriculars.
Els Castell, ja ho hem vist, han hagut de plorar durant molts anys i són les víctimes. Han patit i s'han vist assenyalats. Com a societat, ens hauríem de plantejar el tracte que donem a les víctimes en general. Gràcies per acompanyar-nos. I acabem amb un desig, que les vostres vides la llum sempre guanyi a la foscor.
Director i presentador, Carles Porta. Direcció executiva, Laura Tremoleda. Guió, Carlos Torres. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil. Basat en el programa Crims de Catalunya Ràdio, una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de True Crime Factory i Goroka. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.